5 minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Si fos realitat aquella frase que apunta que avui en dia tot està descobert, tot està inventat, doncs el nostre convidat potser no tindria raó de ser. Fer d'una idea una realitat, aquesta podria ser la definició acotada i contundent del que és un inventor. Una persona que imagina un objecte, una eina, una novetat original i que aconsegueix doncs, fer-la realitat. Encara queden coses per inventar. Què és un invent? Fins on pot arribar la nostra imaginació, el nostre afany per descobrir i recrear o crear directament? No, què ens queda per inventar? Segur que el nostre convidat d'avui, el Pep Torres, bona nit i benvingut.
Hola, bona nit.
Doncs ens pot explicar què és això d'un inventor. No sé si hem fet bé la definició. L'inventor és aquell que crea, té una idea, però que arriba a materialitzar-ho.
Mira, et faré una definició d'aquestes de passo catamoli, però que pot servir bastant. Tots som inventors. Un diumenge tots hem tingut la gran idea, un joc de taula, qualsevol cosa, per no anar el dilluns a treballar. Tots, hòstia, hauríem de fer això, i tothom s'engresca, tota la família. L'inventor és el que el dilluns es posa mans a l'obra. Aquesta és la diferència. Els altres, el dilluns diuen, bah, quina tonteria. És l'única diferència que hi ha.
Projectar no és suficient, cal materialitzar-ho. Una de les excuses per convidar aquesta nit al Pep Torres, de fet, de divendres passat, dia 29 de desembre, ja li fèiem una trucada per complementar els continguts de la nostra agenda, és aquesta exposició anomenada Futur amb, com si fos un tour, el Tour de France, al FAT, a la plaça dels Àngels de Barcelona, una exposició que es podrà veure fins al 15 de gener i en la qual em sembla que hi ha un total de, pot ser 29
objectes.
29 objectes inventats. Mm-hmm. És una exposició made in Pep Torres. Tot ho has inventat tu. No és que tu siguis el comissari, això que quedi claríssim, i que hagis anat buscant diferents inventors. Perquè, de fet, t'has inventat els invents i fins i tot els inventors que els han inventat.
Tot. O sigui, començant pel principi, diríem que fa... O sigui, per posar una mica amb antecedents als oients, fa un parell d'anys tenia ganes d'explicar el món amb el que vivim. Jo escric llibres, faig música, faig moltes coses i vaig pensar, si tinc que explicar el món que vivim, com ho faria? I vaig pensar, potser podia fer un llibre, potser podia fer, no sé, intentar fer un CD i editar-lo. I vaig pensar, potser estaria bé fer un suposat futur, fer els objectes que farem servir aleshores, perquè al tenir un objecte físic davant, que està, diguem, creant una funció o fent servir una funció, dius, cony, si passa això és perquè realment avui en dia estem cagant-la amb això. Uh-huh. I a partir d'aquí va sortir la idea de fer una sèrie de conceptes i materialitzar-los amb objectes.
Objectes que potser ara no ens fan falta, com dius tu, però que si continuem aquest ritme de vida... Pot ser que en aquest futur, en l'any 2100 o el 2000...
Sí, fins al 2300.
Doncs ens facin falta. Que hi ha tota una mirada de crítica social, queda clar per qualsevol persona que s'acosti a futur a fer aquest tomb pels invents del futur del Pep Torres, però potser primer allò tipus neutre, comentem com són aquests invents i la gent des de casa ja, crec que ja ni veurà una mica aquesta mirada que té el Pep Torres, perquè com dèiem t'inventes també una mica... La persona que ha fet l'invent i dones aquella cosa una mica d'anar creant professors Franz de Copenhague a mida d'aquests 29 invents.
Exacte. Aquí hi ha una doble vessant, és a dir, per un costat dic, bueno, si tinc 29 objectes per ensenyar, què faig? Poso una taula a l'objecte i amb un cartell que expliqui què és l'invent? O li dono una volta més i faig un fil, un discurs que segueixi tots els invents un per un? I dic, clar, doncs, escolta, per què no faig que cada invent està inventat per un suposat inventor del futur, que el nom d'aquest inventor sigui un joc de paraules que tingui a veure amb el que vull explicar, i a més, que perquè tingui encara lluix, agafo 29 amics meus, els hi poso un mono d'aquests com els que... Aquests que veus.
Algú ha dissenyat, sí.
Algú ha dissenyat, i aleshores...
Live here,
aquesta. I dic, bueno, i els tiro unes fotos i així els que vagin a l'exposició veuran un suposat inventor amb un nom fictici, amb un objecte, vull dir, realment serà com viatjar al futur.
Per exemple, una d'aquestes companyes inventores és la Dorotea Tutipleni, que de fet el seu cognom ja parla molt del seu invent. Ha inventat una maleta que es diu Just in Case, que suposo que té una mida normal, la maleta, però que en canvi aquí hi caben moltíssimes coses. Ho anirem ensenyant a través de la nostra càmera web, ktfm.cat, clicar al post-it groc, ara veieu doncs, el Pep Torres, però també veureu els seus invents. Això seria aquesta maleta, que és el que fa, condensa...
Sí, com el canvi climàtic és tan brutal i quan te'n vas de vacances no sabràs si farà fred, calor, un tifó o què pot passar, t'has de posar tot l'armari dins de la maleta. Aleshores, aquesta maleta té un sistema de compressió de 5 atmosferes que et permet posar tot el teu armari.
Totes les coses ben allà, com tancades al buit.
Sí, la poses dins i va...
Però està plena realment la maleta de l'exposició?
Ara sí, ara de l'embalatge.
Ara l'heu embalat.
L'he aprofitat.
Després estàvem parlant de la imaginària inventora Liv Gier, dius que és sueca i que s'ha inventat una espècie de mono de treball.
Sí, diguem que avui en dia, quan hi ha un accident de cotxe o has de sortir del teu cotxe, t'obliguen a posar aquesta armilla groga, reflectant, perquè no t'atropellin. Aleshores, jo imaginava que pel teu bé al futur, com pot ser que amb un pas de petons t'atropellin o un cambrer et tiri una sopa, o qualsevol cosa, et faran posar això quan surtis de casa. Aquestes fantasies orwellianes que tothom vesteix igual, pot ser el futur. Això es diu el person inside, persona dentro.
És que t'avisa, ei, no en compte, que aquí sí, dins hi ha una persona, no m'atropellis.
Exacte. I això també és una mica la ingerència de l'Estat a la llibertat individual.
És a dir, que tu al final de tot li poses aquest person ends here, com vulguem dir, a partir d'aquí de la punta del que seria la
màniga,
la vora del pantaló, doncs aquí ja no,
ja no hi ha persona.
Aquí ja, no hi ha persona, eh? Aquí ja pots començar a atacar i fer el que vulguis.
Exacte.
I aquesta altra, que és ara que avui en dia el fet de portar carmanyola amunt i avall també és una nova tendència en l'alimentació, però que tu has inventat una carmanyola, un autotupper per gent soltera, que ha fet la Decibels.
Sí, és un tàper que t'avisa de quan s'ha de fer malbé el menjar, perquè quants de nosaltres no hem tingut mil vegades unes mandonguilles, unes llenties al fons de la nevera, i el dia que descobreixes el tàper diu, ostres, no me'n recordava. I quan l'obres, bueno, allò és un festival de colors. Aleshores, què millor que un autotàper que t'avisa amb una botzina de que això es fa malbé.
És a dir, que el menjar en aquesta fotografia que t'hi has posat és aquesta poma.
Exacte.
I les bocines és el que ho alerten, però perquè estan comandades per un ocellet,
sí,
aquestes bocines.
Sí, hi ha un micropollastre robot.
Tu poses un pollastre robot que és el que...
Si tot sigui dit, clar, si avui en dia mirem els objectes que ens envolten, avui el 2007, ja, ostres,
sí,
tu...
Sí, avui ja és 2007,
2007, tens des d'un iPod fins als productes del dia, tens els tot se sent, tens tecnologia, no. Aleshores, el que he fet són alguns invents molt de high-tech i altres, com aquest, que són molt catxondos, una mica frics.
I, de fet, es crees fins i tot una miqueta les seves marques, eh?
Tot són marques, sí, he creat les marques, els logotips, els packagings, o sigui, per fer-ho realista del tot.
I de vegades també per criticar aquesta societat, no? De que tot està com inventat i has de tenir un catxarret per qualsevol cosa.
Exacte, exacte. Per mi la base és que l'espectador, quan vegi l'objecte, pensi, però això és de debò o no? I per això he fet, fins i tot n'hi havia objectes que al darrere, o sigui, clar, al darrere no es veurà perquè està posat de cara, però al darrere hi ha text amb cos 4, amb petitet, però, bueno, si fos de veritat ho portaria, però tant ho feia.
Que de fet amb això, amb el que dèiem de la crítica social, vols fer una mica de portar al límit les coses, perquè si dubtem de si existeix o no, malament, no?
Home, el que estaves mirant, el full que estàs mirant...
Aquest? El de Filmitos?
El CV paper, el paper prerrogat per currículums.
Uh-huh.
Això és clar, hi ha molts que són metàfores, ben bé, i veus l'objecte i és quasi poesia visual, és allò petar-te de riure i dir, hòstia, tu...
El CV paper és comprar paquets de 75 fulles, perquè de fet de 100 ja ocuparien massa.
Exacte.
Per culpa de les arrugues, eh? L'estàndard de gruix en aquest cas seria 75, que ja venen arrugades perquè tu els envies el currículum als diferents punts d'ofertes de treball amb el paper arrugat, no?
Perquè una mica el llançaran a les escombraries directament perquè ja posar-los-hi fàcil. Això ho inventa un tio de molta pasta. És que, clar, el futur, el treball és un bé molt escàs, per tant, només la gent amb contactes pot tenir feina, els pobres, no.
Mm-hmm. I el que em mirava jo, que és el que jo crec que aquest perfectament hauries d'anar corrents a patentar-lo.
Sí, el Filmitos, no?
Perquè jo crec que això sí que, si no existeix ja, potser...
Això arribarà d'aquí res.
Clar, Expliquem què són els Filmitos.
Això són calcamanies de foie gras. Ho inventa un tio que es diu Ruggero Ferrer, el joc de paraules, òbviament, està amb els Quintes i companyia. Com els nens ja no mengen res, ni sobrassades, ni foie gras, ni res, només mengen coses de xocolata, aquest tio inventa els Filmitos, que són calcamanies de foie gras, que és l'única forma de que els nens mengin una miqueta de foie gras, és a dir, una cosa tan fina que quasi ni es nota.
I venen com amb una espècie de sobres, com si fossin allò petites...
Calcamanies, sí, sí.
Sí, sí.
Doncs treus el plàstic, ho poses sobre el teu panet, fregues una mica amb el dit, zic, i ja està, i et queda la calcamania posada.
I els nens ja s'ho mengen, eh? Fins un total de 29 invents que es poden veure al FAT, no? De fet, és a la plaça dels Àngels.
Número 5-6.
És a la capella o és dins del FAT?
És dins del FAT. El que era abans, el FAT, saps que quan entraves per davant del MACBA ja estava el bar i tot allò, doncs amb aquella sala tan gran, tan allargada, és on està.
Uh-huh. I aquests ous, que em sembla...
Aquests han causat furor.
Que també van amb sobres, Déu meu.
Van d'un amunt, perquè comprar ous de 6 o amb 12, si tots som solters, si ens fan malbé sempre, llavors dic, bueno, compra'ls d'un amunt. I aquest és un invent que es diu Eggminence, la marca, també té la seva gràcia. L'inventor es diu Domenico Bolini. I jo pensava que aquest invent, bueno, sí, tindria gràcia, però no tanta. I de sobte ha sigut un dels que més èxit ha tingut a l'Expo.
Però perquè, a part de vendre els ous així un per un, vens com unes bosses amb l'ou ja fregit o amb la truiteta ja feta, també.
Exacte. Clar, pel preu de la vivenda, la cuina desapareixerà. Perquè, clar, com ja no cuinarem, i dius, per què tenir 5 metres quadrats o 6 de cuina si ja no cuino? I, a més, això val una pasta. Per tant, fora la cuina ja compres fins l'ou ferrat fet.
Aquest no sé si li agradaria al nostre tècnic, el Josep Maria Campillo, que és un pastís d'aniversari que ja porta les espelmes, diguéssim que són elèctriques, i quan apretes un botó s'il·lumina, no?
És al revés, això és un es diu e-blow. Aleshores, es veu a la foto un comandament a distància que quan bufes a sobre apaga les espelmes. Això està fet perquè l'Organització Mundial de la Salut va prohibir que es bufessin pastís d'aniversari perquè caien baves sobre el pastís.
Però això, diguéssim, és en un hipotètic futur, posem-li. Mira, va passar l'any 2165.
Exacte.
Que l'OMS va prohibir això. Sí, i arran d'aquí es van haver de fer pastissos que s'apagaven a distància.
Exactament, perquè els nens no bufessin i tiressin baves i tots, el seu fill m'ha contagiat. No sé,
tu creus que qualsevol inventor sempre té una mica aquest esperit de fer crítica de la societat? Per exemple, amb el tema de que a vegades molts altres invents són una mica el passar-se de la ratlla, no? El fer invents per viure en una societat com totalment híbrida, que penses no caldria un comandament, això ho podríem fer tocant. Avui comentàvem que a vegades certes coses que algú et podria explicar per telèfon has de fer 30.000 clicades de botons en una pàgina web per arribar-hi, no? A vegades sí que els invents han servit més per complicar-nos la vida i no per ajudar-nos, i potser fent invents que ja es veuen tan absurds a priori és la manera de criticar-ne d'altres.
A veure, el que deies al principi, si l'inventor fa l'invent per una crítica social, jo crec que no. Jo crec que en aquest cas és la meva vessant d'artista el que fa la crítica social. Com a inventor, el que busques habitualment és guanyar calés i vendre una patent. I per altra banda, el que deies, això de complicar-se la vida, un dels casos més típics, que ja ni donem, no parem atenció, és que estàs parlant amb algú per telèfon, et diu, escolta, quedem tal dia, tal hora, el que sigui, i tu li dius, enviem-ho per mail. Llavors jo pensava, bueno, si t'ho està dient, o t'ho estic dient, per què cal que t'ho digui per e-mail? És a dir, aquesta sobrecàrrega de feina, perquè sembla que si no t'ho diuen per e-mail ja no val.
No queda formal. I quan el Pep Torres diu que és la seva vessant artística la que fa la crítica, vol dir que tu, entre moltes altres coses, tens aquestes dues vessants de veritat en moviment, la de que t'agrada fer invents més doncs, com a divertimento, amb totes les complicacions que porten i temps invertit, i després també invents de veritat.
A veure, jo professionalment em dedico a inventar, és a dir, jo em guanyo la vida inventant per empreses i venent idees. La meva feina
és vendre... La teva empresa la tenia per aquí...
Estereo Noise. Soroll Estereo. La web... estereo, sense la E davant, -noise.com.
Per si algú, doncs,
si algú vol
acostar-s'hi
a veure i veurà el tipus de campanyes i de coses que faig. Faig coses bastant estranyes.
Tens clients de tota mena.
Sí, des de clients grans, petits, bodegues, tinc, no sé... per exemple, la Junta d'Extremadura em va encarregar que situés a Càceres el mapa, per dir alguna manera, escolta, fes alguna cosa que Càceres surti, no? No sé, tota mena d'idees. També faig productes de neteja per la Casa Mary, la de la Fragona, en fi, invento una mica de tot. I aquesta és la meva feina, diguem, professionalment. Ara, jo tinc una vessant que no puc evitar, jo sóc músic i escric llibres i faig webs i, no sé, faig una mica de tot.
El Pep Torres doncs, inventa objectes per la neteja. Em sembla que va ser a la Fira Galàctica d'aquest any, a Vilanova i la Geltrú, que es va presentar com algun invent, no?, per alguna veieta o fragona.
No era meu, n'hi havia un invent. El Halon Cromines, l'inventor, un dels inventors, dels tres inventors, o diguem, l'inventor de la fragona, va presentar una fragona d'aquests, uns cubells amb 1.000 departaments i coses, i després n'hi havia un altre que era un pal de fragona que es tirava, si sortia com un tub, i es connectava a l'aixeta i era per no tenir que agafar el cubell i posar-lo a la pica, sinó que el mateix pal de la fregona feia de conductor de l'aigua.
Ho dic perquè, donat que Galàctica és una fira d'invents internacional que se celebra anualment aquí a casa nostra, no sé si Catalunya és realment un racó on hi ha molts inventors, o ve gent de llocs d'altres indrets i mira, aquí és on l'organitzem.
Aquí el que hi ha són molts emprenedors. Diguem que Espanya es caracteritza perquè té gent molt brillant, vull dir que té molta imaginació, molta creativitat, i aquí el que hi ha és gent que, sobretot, intenta fer negoci amb els invents. Una mica per lo que jo he viscut a Sevilla durant 2 anys, sí. I veia una mica la diferència dels inventors de Sevilla i els inventors d'aquí, veia una mica la diferència.
Hi havia era més un punt d'entreteniment a Sevilla, i aquí sempre hi ha la part també d'empresa darrere.
Aquí, bueno, mira, semblava un tòpic, però la pela és la pela, i aquí veus que s'ocorren més de vaig a fer calés, donen uns quants passos més. No, vull dir, no és que a Sevilla no es faci ni molt menys, però aquí hi ha uns quants passos més.
I passos, per exemple, a l'hora de voler vendre patents, a l'hora de treballar en conjunt amb una empresa que ella hi posa la plataforma.
Bé, això són ja utopies, això de que treballem en conjunt amb una empresa que posa la plataforma. Bàsicament, l'inventor el que ha de fer és patentar-ho, protegir-ho bé, fer un prototipus que demostri que funciona, ni que sigui a la petita escala, no cal que sigui molt xulo, i aleshores anar a l'empresa, toc, toc, hola, què tal, i de la millor manera possible i sense agobiar, presentar l'invent. Això és el que s'ha de
fer. El prototipus, pel que veig, és importantíssim.
Home, clar.
Li faig totes aquestes preguntes al Pep Torres perquè ell és autor del Manual de l'Inventor, aquest llibre on vas donant doncs, molts consells, i a vegades també parles una mica de com es passa d'una idea a un producte, però donant consells a la gent que volen ser inventors, com el fet de plantejar-se potser si està o no inventada ja aquella cosa que ell vol fer, no?
Saber si algú existeix o no és molt difícil. Ostres, a veure com ho explicaríem ràpidament. Quan tu fas una investigació, per saber si allò existeix o no, diguem, des que fas la patent fins que allò és públic, és a dir, fins que allò surt publicat per les oficines de patents, passa un any, 8 mesos, 9 mesos, un any. Vol dir que durant tot aquest temps és un espai en negre que tu, per molt que busquis, aquests 9 mesos anteriors, igual hi ha algú, però no ho pots saber. Per tant, sempre et poden dir, o les oficines que busquen patents poden dir, mira, amb un 80% de probabilitats et diria que no existeix ara, al 100% mai t'ho poden dir.
Parlàvem de Galàctica i de si els catalans som molt o no inventors. L'altre dia, justament en una botiga de còmics i de doncs, objectes de jocs de rol, i vaig veure un llibre d'invents com estúpids japonesos que eren increïbles. No sé si coneixes la vessant que tenen els japonesos a vegades d'inventar objectes, que aquí també la crítica social és molt alta, no? Perquè són com... tenen una visió molt irònica de la societat i fan uns invents a vegades impensables.
Això que en dius es diuen chindogus, que en japonès diuen que vol dir eina inútil. Hi ha 2 llibres, un que es troba aquí a Espanya, que és 99 inventos inútils japoneses, i un altre que es troba a Amazon, és a dir, fora d'Espanya, que és More, 99 més, vamos, bàsicament. Hi ha com tres escoles d'invenció, per un costat els invents inútils, els invents de debò, i després tenim el Franz de Copenhague, o el seu equivalent nord-americà, Rube Goldberg, que són aquestes màquines de causa-efecte. Són les 3 branques de la invenció, jo les he fet totes.
Tu, quan vas fer el teu primer invent, Pep?
A veure, ostres, em sembla que em vaig carregar un projector de diapositives a casa, tenia igual 8 anys, el vaig desmuntar i vaig juntar els 2 cables, que no s'han de juntar mai, i vaig petar els ploms de tot l'edifici. Quan encara no n'hi havia aquests tèrmics, sinó que eren ploms de plom.
Dels que queien de veritat,
sí, de que feia plaf! Sí, sí.
Ja t'imagino. Et presento el Manel Tirbió. Bona nit, Manel. I
hola,
bona nit. 2007. Com va anar això dels brindis? Tenies la cocteleria oberta?
No, tancada.
El dia 31 tancada, celebrant-ho en la intimitat.
Ah, exactament.
Vas fer alguna beguda especial?
No, aquella nit xampany.
Xampany. Tu no ets de cava, tu xampany.
Bé, a ratos cava i a ratos xampany. Ja tens per tot.
Pep Torres, t'acabo de presentar el barman de la cocteleria Tirsa, però els dimarts el barman del cabaret elèctric.
Escolta, sí, mira, perquè és que ara ja farem... la targe.
No, ara et farem un còctel, ja et prendràs un còctel.
Perfecte.
Farà un còctel una mica a mida de Pep Torres, eh?
Sí, jo...
Hi ha tantíssims còctels, doncs...
Home, jo el favorit meu, si l'ensorteu.
A veure, quin és, quin és?
Jo tinc, sí, clar, jo tinc un favorit.
És que jo en tinc començat per tu i aquests inventor, amb un munt de pensat. Però quin t'agrada? Aquest és el que t'agrada?
Whisky sour.
Perfecte, boníssim. Però no, et faré una altra cosa diferent. Et faré un còctel que van inventar per un inventor, que era el doctor Voronoff, als anys 30 a París.
El doctor Voronoff.
Aquest doctor va fer una sèrie d'invents, experiments, invents també, per intentar rejuvenir a la gent. I ho va fer-ho amb glàndules de mono. Experimentava amb glàndules de mono. I aleshores ell anava molt al bar del Harris, de París, el famós Harris, i el barman jefe, que és Harry McElhone, per ell li va inventar el Monkey Gland.
Clar, les glàndules de mono.
Glàndula de mono.
Sí, de
aleshores, per molt que t'agradi el whisky sour, te'l faré a casa meva, el dia que vinguis, però avui ara et faré un Monkey Gland.
Perfecte.
Perquè és d'inventor a inventor.
Molt
això
bé. Es va inventar als anys 30, quan
sí,
el senyor
30.
Voronoff...
Sí, doctor Voronoff, sí, perquè era un inventor, un savi d'aquells inventors.
Ell vivia a París, ell agafava glàndules de mico,
sí.
I el barman del Harris...
Bé, ell anava a prendre copes allà i aleshores va ser tan famós en aquella època, va ser tan sonada als seus invents, als seus experiments, que van fer un còctel amb el seu honor.
Aquí una pel·lícula, Manel, jo ho estic veient, però explica'ns una mica què porta el...
Exactament,
Monkey
el còctel Voronoff aquest.
Sí. Mira, es fa amb coctelera, perquè té que anar sacsejat, i porta ginebra, 3 parts de ginebra, 2 parts de suc de taronja, 2 copets de granadina i 2 copets d'absenta. Tot això ben barrejat, ben sacsejat, i res, i a la copa de còctel i endavant.
O sigui, aquest és dolcet.
No et pensis, miqueta, perquè l'absenta li dona aquest toc anisat, però porta ginebra. El suc de taronja és natural, per tant, no porta tampoc sucre, en la natural propi de la taronja, per tant, queda compensat.
Jo faré l'aportació d'inventor, diria, ja que això, hi ha un punt anisat, i això va en glàndules de mono, que millor que posar anís del mono, no?
Clar, jo havia pensat, dic, ves que no hi hagués anís del
escolta,
mono.
Escolta, millor que l'absenta, anís del mono...
Bé,
ja
farem la versió barcelonesa i la podem fer amb anís del mono.
Exacte.
Perfecte.
Jo has vist que avui porto la meva coctelera especial, que l'ensenyo aquí a la càmera web, Manel, que és un termo, però...
Amb caldet.
No, és eucaliptus.
Sí, eucaliptus.
Sucre caramelitzat i eucaliptus. Ja, quan estigui boneta del tot, ja farem un còctel d'aquests de glàndules de mico.
Molt bé.
Doncs Pep Torres, moltíssimes gràcies.
Jo
quedo amb el Manel aquí preparant uns còctels. Ara que encara estem en aquest període de rebre gent a casa, doncs ens donarà unes quantes idees. Que vagi molt bé i recordar als oients que l'exposició està oberta fins al dia 15 de gener i és al FAT, a la plaça dels Àngels de Barcelona.
Exactament, de dilluns a dissabte, de 11 a 8.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.